Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de COPE Catalunya i Andorra. Som la teva COPE més propera. Us parla, com sempre, molt de gust José Miguel Cruz i de seguida parlarem de la temperatura a les aules. Els profes estan queixant-se, una queixa molt, molt activa, sobre la qüestió de la temperatura dins de les aules. Aquestes queixes de la comunitat educativa tenen un fons molt, molt clar, eh? Parlem de que hi ha classes a Lleida que han arribat a superar els 40 graus. Parlem, enviem fotografies directament d'aules a Terrassa a 32 graus, a 35 graus. Bé, afortunadament, en funció de les temperatures, les classes acaben. No és una qüestió de tancar els col·les, és una qüestió de què s'ha de fer amb tot això, perquè dius, bé, fem les classes al pati, però és que hi ha patis que no tenen ni arbres, llavors no hi ha ni ombres. Com ho fem, això? De seguida en parlarem del tema, però abans anem a repassar com tenim el temps, el trànsit, l'actualitat amb el Carlos Rosada. Com estàs? Bon migdia.
Què tal? Bon migdia. Calor, molta calor. És extrem aquesta calor, sobretot a les comarques de Ponent, comarques de Lleida. Els superaran de llarg avui els 40 graus, però també en punts de la Catalunya central i de la Catalunya interior, per exemple, de Girona, de Tarragona també, eh? I com cada dia a la tarda, doncs, creixeran les nuvolades, sobretot a la zona del Pirineu de Girona i de Barcelona, i de Lleida també, amb algun ruixat dispers, tempestes que podrien portar alguna calamarsa puntualment, i de cara al cap de setmana, doncs, no esperen canvis molt importants. Seguirem amb calor, amb molt de sol i temperatures que es mantindran força elevades. 36 graus encara a Girona, 34 a Lleida, 33 a Barcelona, 30 a Tarragona i 28 a Andorra la Vella.
Molt bé, què tal circula per la xarxa viària?
Doncs mira, tenim problemes, eh? Es van ampliant les dificultats en alguns punts concrets, per exemple, la ronda del litoral i a cua de Fòrum a Montjuïc, direcció Llobregat, i a la ronda de dalt hi ha retencions de Sarrià, Nou Barris, en tots dos sentits de la Mercè, i dos vehicles avariats, un en cada sentit, i per tant tallen un carril en cada una de les direccions, direcció Besòs, direcció Llobregat, i això provoca retencions. Ja que ara tenim problemes també a l'autovia 2, a les comarques de Lleida, hi ha un carril tallat per un accident a la localitat de Ribera d'Ondara. Hi ha 2 quilòmetres de cua. I el transport públic, recordem que està interrompuda la circulació entre Sant Pol i Calella de la línia del Maresme, que afecta la R1 i a la RGU, ja que una persona ha caigut des d'un pont fins a la via. Eh? La situació, doncs, encara està interrompuda la circulació en aquest punt de la xarxa ferroviària, per tant, retards considerables en aquestes dues línies, la R1 i la RGU, que és la de Rodalies de les comarques de Girona.
I què en destacarem de l'actualitat?
Mira, la centrem a hores d'ara a la ciutat de Barcelona. L'Ajuntament ha activat aquesta setmana el que s'anomenen refugis climàtics per combatre aquesta onada de calor que ens castiga aquests dies i que durarà almenys fins dimecres de la setmana que ve. Aquests espais agafen aquests dies especial protagonisme per les elevades temperatures que tenim que suportar, i aquests refugis climàtics són equipaments municipals com biblioteques o espais públics que proveeixen, podríem dir, d'un confort tèrmic als ciutadans. Aquest matí un redactor de COPE ha visitat un refugi tèrmic d'aquest matí i ens explicarà, doncs, com són, on estan i, sobretot, què diuen els usuaris. I també a Barcelona l'Ajuntament ha avançat que el mes de juliol, el mes que ve, començaran ja les obres de transformació del Port Olímpic. I com començaran? Doncs amb un nou accés que obrirà tota aquella zona que està una mica esfonsada, doncs cap a la resta de la ciutat de Barcelona. I al setembre també s'iniciarà la reforma de tota la banda esquerra d'aquest Port Olímpic, que és on hi ha els locals, bars musicals, discoteques, i a partir d'aquell moment, doncs, hi haurà una reforma important i molt destacada per acollir-hi empreses del que anomena l'Ajuntament economia blava, economia ecològica. Veurem què tal funciona això.
Són aquestes empreses que tenen una relació directa amb la mar, esports de mar, etcètera, etcètera.
I l'ecologia.
Ja veurem. Dissabte tenim converses a les 12.
Tenim converses 12 del migdia des de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, convidat aquesta setmana al portaveu de Vox al Parlament, el senyor Joan Garriga. Ell parlarem de temes d'actualitat i, com no, de com es presenta a les eleccions al Parlament d'Andalusia, eleccions que són aquest diumenge.
Molt bé, serà a partir de les 12 demà dissabte. Quan passin 20 minuts de les 2 de la tarda, ampliarem informació a l'informatiu migdia. Gràcies, Carlos. Bon cap de setmana, cuida't.
Vinga, vagi bé, adéu-siau.
L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. Bon migdia, José Luis.
Explosiva no ho sé. Anem a veure si és un cap de setmana explosiu o no.
Explosiu i esportiu.
I esportiu segur, perquè tenim cites per triar una, dues o tres o 4, fins i tot. Explosiu, ja veurem. Dilluns li explico si està d'un cap de setmana explosiu o implosiu. Però bueno, recordem el full de ruta del Barça després d'activar l'activació de les palanques. Estic veient per aquí un titular d'un canal de televisió. El Barça se apalanca.
Aquest joc de paraules, de portada de paraules, diari, el Barça se apalanca.
Aquests jocs de paraules fàcils.
Aprovado el apalancamiento.
Apalancados, dame un punto de apoyo y mover el mundo, doncs ja té el punt de recolzament Joan Laporta per moure l'economia del Barça. Objectiu número 1, Lewandowski, i després Jules Koundé i Bernardo Silva. Està parlant Mitchell a la prèvia del Tenerife-Girona. Un Mitchell que l'hem vist distès, tranquil, davant la importància del partit, que pot ser un partit històric pel Girona, i ha dit que això s'ha de gestionar des de la il·lusió, que són conscients que la ciutat, evidentment, està esperant aquest retorn del Girona a primera divisió, però que això s'ha de gestionar des de la il·lusió i des del positivisme, i que ja ha visualitzat els diferents escenaris que pot tenir aquest partit, que el Tenerife s'avanci al marcador, que s'avanci al Girona, que arribin empatats al tram decisiu de partit, etc, etc. Ibra i Darío Sarmiento són les úniques baixes que té el Girona. Borja és dubte. Paraules del tècnic confirmant l'estat de la infermeria del Girona. Això vol dir que, teòricament, Juanpe, el central, estaria recuperat de les seves molèsties de genoll. I el que tenim per davant, la final a 4 de la Lliga d'Handbol, el tercer i quart partit de la final de la Lliga de Bàsquet, el playoff d'ascens a la Lliga ACB, moltes coses que tenim per endavant i que les analitzarem des del vessant poliesportiu. Les preguntes del dia, com estan? El nostre compte de Twitter, doncs estan d'aquesta manera. Qui guanya avui el tercer partit de la final de la Lliga ACB de bàsquet? El Barça o el Madrid? Està pallissant el Barça, 63-37. Ara mateix són els percentatges al nostre compte de Twitter, @esportscope. En blanc i blau, amb Adrià Pedrosa i Brian Olivan, estava incoberta la demarcació de lateral esquerra. No s'ha mogut gaire el marcador. 81% sí, 19% no. Pràcticament de cada 5 openautes, 4 veuen ben cobert el lateral esquerre amb Pedrosa i Olivan.
Quan fos 5 minuts de les 3 de la tarda, ampliarem informació a Esports Cope amb el Joan Ballori. Gràcies, José Luis.
Bon cap de setmana, senyors.
Igualment, adéu. No es cansi gaire. Cuidis. De seguida parlem de les altes temperatures que tenen a classe. Les temperatures, fins i tot a aules de Lleida, s'han registrat 42 graus. 42 graus! Però és que tenim a Terrassa fotografies de termòmetres a 32, 35 graus. De seguida en parlem del tema amb la portaveu del sindicat USTEC, d'Educació USTEC, la Yolanda Segura, i en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Este fin de semana, tiempo de juego no para.
¡Que viene, que viene!
Este domingo, la decisión final. ¿Quién asciende a primera? ¿Tenerife o Girona?
¡Mira el portero!
Además, el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1. La final ACB. La final de la Champions de balonmano.
¡Ya han saltado!
Este fin de semana,
¡tiempo de juego!
¿Cómo?
¡El de siempre!
¡Tiempo de juego! ¡El número uno del deporte!
¡El de la cadena!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Cope!
¡Los números uno del deporte!
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 40% de descuento.
Donna Karan New York, Studio Classics, Chantel, Nike, Bra y muchas más.
Hasta el 22 de junio, descuentos top en el Corte Inglés.
Y como siempre, tus compras en tienda web y app.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Queixes dels centres com, per exemple, l'escola Lavínia de Barcelona, que ha pujat un vídeo on es pot veure que el termòmetre arribava als 32 graus i mig, per exemple. A Artés han assolit els 34, gairebé els 35 en un centre del Pont de Vilomara. A Lleida, abans ho deia, classes que possiblement parlaven dels 40 graus. Bé, no sé si ho sabeu, però ja ho deixo anar. L'article 7è estableix que la temperatura... parlo del Reial Decret sobre les condicions de seguretat i salut als llocs de feina, eh? En el seu article 7è estableix que la temperatura dels locals on es facin treballs sedentaris propis d'oficines o similars ha d'estar compresa entre els 17 i 27 graus i les locals on es facin treballs lleugers han d'estar compresa entre els 14 i 25 graus. És a dir, passem molt per sobre l'article. No és una qüestió només de concentració, sinó també de salut. Tenim el telèfon per parlar del tema la portaveu del sindicat USTEC, la Iolanda Segura. Iolanda, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia.
I menys mal que acaba el curs, Iolanda. Tu t'imagines tot el juliol a l'aula amb 33, 35 graus?
O 40 o 42 graus, com estan patint a les aules dels centres de Lleida.
Què dius? Clar, ostres.
Sí, sí, sí. A Lleida ahir a la tarda estaven a 43 graus. Sí, bueno, és infernal, infernal. Els centres de Lleida van demanar en massa, doncs, si podien acabar les classes abans, a les 12, i els hi van denegar. A les 12, que és l'hora de punta de màxima calor, doncs els hi van denegar, els hi van dir que de cap manera. Les instruccions, bueno, les recomanacions que donen de serveis territorials quan els centres fan queixes, els hi diuen, bueno, porteu roba fresqueta i aigua. Els hi diuen això.
Sí, però és que 42 graus, encara que porti roba fresqueta i aigua, ja m'explicaràs si estàs dins d'una classe, 42
graus. Impossible, impossible. Aquí qualsevol oficina a la que passa de 27 graus la tanquen, literalment. I nosaltres, home, si t'has de posar a seguir la llei, s'haurien de tancar els centres. S'haurien de tancar els centres, perquè si tu no pots posar remei perquè a les aules si estigui més o menys bé i no se superin aquestes temperatures màximes, o sigui, que són 27, el llindar està en 27 graus, si tu no tens cap manera de que això, doncs, de pal·liar aquesta calor, aquestes temperatures més elevades de 27, s'ha de tancar un recinte, s'ha de tancar. Doncs aquí no. No només no tanquem, perquè sembla que ara, com que ja vam tancar durant 2-3 mesos durant el confinament, és igual que caigui una bomba atòmica, els centres educatius ara no es tanquen ni per casualitat, doncs bueno, és igual que estiguin vivint condicions infrahumanes, que ni tan sols el Departament d'Educació ni el Departament de Salut s'han pronunciat al respecte, no estan dient res, no han sortit doncs, públicament a donar unes directrius, o sigui, han abandonat a la seva sort, a l'alumnat i al personal dels centres. La veritat és que és una situació vergonyosa.
Clar, jo suposo, Iolanda, que el que han pensat des de les administracions és per 4 dies que queden no removem gaire l'aigua. Però una cosa està clara. Estem davant d'episodis de canvis climàtics, estem davant d'episodis cada cop climàtics més extrems. En aquest cas parlo de la calor, però d'altres coses, com el fred, també vindrà. Això vol dir que alguna cosa s'ha de fer a les aules. No, ja no és una qüestió només de concentració a l'hora d'estudiar o de donar classe, sinó és una qüestió de salut, bàsicament.
Correcte. Sí, sí, és que treballar amb aquestes... Mira, ni que quedin 4 dies, treballar amb aquestes condicions, això és una qüestió de salut. Hi ha hagut marejos, no, el rendiment, evidentment, tu no et pots concentrar, és impossible, quina feina pots fer si estàs patint una calor que no pots... Fins i tot jo he hagut de marxar de l'aula, havia hagut de marxar de la meva aula, jo tenia una aula que feia cantonada i, a més, en finestral tota la cantonada, diguéssim, amb una paret i a la paret que feia cantonada. Doncs m'entrava el sol, que m'enveia bastant tros de l'aula i jo havia hagut de marxar perquè no es podia respirar. O sigui, no es podia respirar, l'aire es condensava d'una manera que era impossible. Llavors, això és el que estan vivint en moltes aules de molts centres educatius, a part de la calor pues, no, humana que desprenem tots plegats. Bueno, és que és això, tu parles amb gent i et dius que no podem estar a les aules. I clar, no és una aula de del centre, no, és a tot el centre, no? Amb aquesta onada de calor és a tot el centre. On t'ubiques? Al pati, impossible, perquè els patis no tenim ombres.
Vaja, que... dir, ho estava pensant, no estava, tenim... estava pensant, ostres, però igual al pati, igual sota un arbre, però si no hi ha ombres tenim un... el no problema ombres, no, no millorem.
No, la majoria dels patis no hi ha ombres, o sigui, i que una, és una cosa que també durant el disc, quan arriba aquesta temporada, molts centres educatius reclamen doncs, que se'ls habiliti alguna, no? algun espai amb ombres, sí. posant doncs, teles d'aquestes que una mica tapin, doncs, no? perquè l'alumnat s'hi doncs, pugui ubicar allà. Doncs tampoc, o sigui, és que no es fa res. No tenim ni sistemes de refrigeració dintre de les aules. Ja no estic parlant d'aires acondicionats, però, ostres, uns ventiladors, uns... no sé, d'alguna manera doncs, de que es generi una temperatura de confort. No tenim res de tot això. No hi ha, fins i tot en la majoria de centres no hi ha persianes ni cortines que doncs, evitin l'entrada de la xafogor, de la calor. Imagina't un vidre, uns vidres i uns aluminis allà cremant a foc
viu. Ja.
I després, a més, els patis no tenen ombres, perquè els porxos, pocs patis tenen porxos. Vull dir, o són mínims, no?
Yolanda, en algun moment algú haurà de posar la mà al foc, mai millor dit, i els centres que no tenen aquest tipus de situacions, o sigui, ombres als patis, sobretot, per exemple, o sistemes correcte. Com ventiladors, en algun moment això s'haurà de solucionar i posar almenys una solució de mínims, no?
Sí, totalment. És més, si tu vols canviar el calendari del nostre sistema educatiu, ara com ara és impossible, és inviable. O sigui, que diuen, és que tenim massa període vacacional, és massa llarg, l'alumnat té massa... Diu, però és que tenim la temperatura que tenim. Si tenim un horari, si tenim aquest calendari, és per climatologia. I ara, a més, ara, tu com molt bé has dit abans, tenim un canvi climàtic que està suposant doncs, que la calor arribi abans, no? que hi hagin onades de calor, això ja s'està avisant que hi haurà segurament més episodis d'onades de calor. Bueno, que a l'hivern no es pot haver pics de molt fred. Tot això ha de generar un moviment per acondicionar el centre. Si realment es considera que hi ha una necessitat de canvi de calendari, aquesta ha de venir acompanyada de climatació en els centres educatius, perquè si no és inviable. És inviable. I es veu ara ja la constatació de que és inviable canviar el calendari. Ni es pot plegar abans, allargar el curs en referència, ni es pot començar abans. Si es pot començar abans, al setembre. Si el setembre ja comences i ja passes una calor terrible, imagineu-vos ara, que haurem de començar una setmana abans. Bueno, i a més, fer treballar els nostres companys al centre, al juliol, home, és que no és viable, perquè anar a fer patir la gent és innecessari.
Doncs, Yolanda Segura, portaveu del Sindicat Ustec, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i, bé, intenteu no passar tanta calor. Sí, dins del que podeu.
Moltes gràcies a vosaltres.
És al·lucinant, però és que després quan arriba el fred estem tres quarts del mateix. Clar, amb la calor, jo personalment crec que és encara molt pitjor, personalment. També va en funció del lloc on estiguis, tot s'ha de dir, Bé, quan estàs bé, somrius. Això és una cosa que tenim tots clar, Quan estàs bé, somrius. A instituts odontològics cuiden activament la teva salut dental, el teu benestar i el teu benestar amb un equip mèdic de primer nivell. Estètica, ortodòncia invisible, implants de càrrega immediata. Et pots informar a IOA.es, IOA.es, o trucar al 900-131-002. 900-131-002. Instituts odontològics, perquè quan estàs bé somrius, i tant. I no sé si ens faria somriuríem amb bones o males dents si de cop i volta internet cau. Imagineu per un moment que internet es desploma, cau, que ens quedem a zero. Com seria la vida? Ara no ens podem imaginar un món sense internet, però d'aquí res parlarem i farem una xerrada de ciència-ficció, d'internet-ficció, I preguntant, fent-nos aquesta pregunta, què passaria si internet cau? En parlarem amb la professora de màrqueting digital de la Universitat Abat Oliba-Ceu, la Marta Gil, a la que li traslladarem aquesta pregunta. No només això, sinó que parlarem de, ja d'oci més entretenós, i de Canciones el Álbum. Canciones el Álbum és la primera col·lecció de cromos sobre la història de la música espanyola. En parlarem amb dos productors musicals, el Pablo Pinilla i Carles San Martín, que són els autors d'aquesta idea. I puc assegurar que estan tots, eh? Ho he vist abans i estan tots. Si sou fans si sou melòmans, això és ideal per vosaltres. I com sempre, els divendres tancarem parlant de cinema amb el Víctor Esquirol i l'estrena de la pel·li de Nicolas Cage, que ha de rescatar la filla del president de la Generalitat. Tot això aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La sobrasada.
Sensimada de Mallorca.
Los restaurantes de Mallorca inspiran tradición.
Una cocina que no para de evolucionar.
Una de las cosas fundamentales es montar rutas como esta.
Mostra de cuina de Mallorca. Vull rutes de restaurants per tota l'illa.
Mallorca de boca en boca.
Amb el suport de la Fundació Mallorca Turisme.
Escucha. Del 25 al 28 de mayo, Flexicar celebra su gran feria de oportunidades con más de 5.000 vehículos a la venta. Y por cada coche vendido, Flexicar donará 50 euros a la Fundación Pequeño Deseo. Eso sí, solo del 25 al 28 de mayo. Entra en flexicar.es y pide cita en tu concesionario más cercano.
Viu el somni d'una nit d'estiu al Festival Castell de Peralada amb Mònica Bellucci, Josep Carreras, el mític ballarí Carlos Acosta, la grandiositat de Nabucco, Joan Manuel Serrat i el ballarí Staatsballet, ballet de l'Òpera de Múnich, entre d'altres. Consulta tota la programació a festivalperalada.com del 8 de juliol al 6 d'agost.
¿Quieres saber qué respuesta inmunitaria has desarrollado tras la vacunación o la infección por COVID-19? ¿No estás seguro de haber pasado la enfermedad? ¿Estás infectado y no sabes en qué estadio? Sal de dudas con Democratest por 25 euros. Test serológico rápido con resultados en una hora. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
La sobrasada.
Sensimada de Mallorca.
Los restaurantes de Mallorca inspiran tradición.
Una cocina que no para de evolucionar.
Una de las cosas fundamentales es montar rutas como esta.
Mostra de cuina de Mallorca. Vull rutes de restaurants per tota l'illa.
Mallorca de boca en boca.
Amb el suport de la Fundació Mallorca Turisme.
¿Sabe que una silla de ruedas equivocada puede producir escaras y agravar el dolor de espalda? En Gracares somos especialistas en sillas de ruedas desde hace más de 30 años. Analizamos sus necesidades de movilidad y la accesibilidad de su hogar y le sugerimos la silla más adecuada para adaptarla a su medida. Gracares está en Barcelona y en Tarrasa. Informes en el 93 490 26 29 o en gracare.com.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyors horàries, de 2:15 del migdia, què passa si cau internet? Si de cop i volta ens quedem sense xarxa? És una mica, seria un caos, sí? Quant duraria aquest caos? Evidentment, les primeres 24 hores serien una autèntica bogeria. Però si ja cau WhatsApp, i sembla que el món s'ha aturat, imagineu, eh? Tenim una dependència d'aquestes coses, a vegades que em sembla perillosa. És una opinió molt, molt meva, eh? Tenim al telèfon a la professora de màrqueting digital de la Universitat Abat Oliba-Ceu, la Marta Gil. Marta, ¿cómo estás? Buenos días.
Encantada de estar aquí con vosotros hoy.
Gracias por prestarte a nuestro futuro ficción, las preguntas que te voy a hacer, ¿eh? España por delante. Oye, ¿puede haber un apagón masivo de internet? ¿En la práctica esto sería posible?
posible es, posible puede ser. Es muy complicado porque a nivel global, como muy bien decías antes, ¿no? Sí que han habido apagones en varios países, en varios momentos, pero a nivel global sería muy complicado, pero no imposible, la verdad.
¿Qué tendría que pasar para que ocurriera una cosa así?
Bueno, podría pasar un cúmulo, de circunstancias. Es decir, no es una única causa que generaría la consecuencia de un apagón global, pero sí con diferentes causas podría pasar. Podría ser un ataque de hackers, podría ser que los sistemas de cableados submarinos con los que funcionamos se rompieran, ¿no? Pero se tendrían que romper todos a la vez. Podría ser que hubiera un fallo en el propio sistema, pero para que haya una caída global, yo pienso que deberían haber diferentes causas que pasaran a la vez. Por lo tanto, es muy, muy, muy improbable que pueda llegar a pasar.
Imaginemos que todo este abanico de causas ocurren, ¿de acuerdo? Que de golpe y porrazo, España, no voy a decir el planeta, casi, bueno, España o Europa o el planeta entero, ya puestos a hacer lo catastrófico, el planeta entero se queda sin internet de golpe. ¿Hablamos de caos, entonces? ¿Sería un caos total y absoluto?
Yo pienso que en los inicios sí, es decir, y lo hemos visto en algunos países en los que ha pasado por desastres naturales, a lo mejor se han cortado los cables submarinos y se han quedado, claro, pensamos en redes sociales, pero de repente no puedes pagar, no, tu tarjeta de crédito no funciona, no puedes llamar, no puedes estudiar, no nos podríamos estar hablando ahora, a lo mejor retransmitiendo esto, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que los inicios sí que probablemente podrían ser en el que nos tengamos que adaptar un poco de caos, pero yo creo que el ser humano es adaptable y conseguiríamos solucionarlo. De hecho, hay algunos estudios en el que, porque el sistema financiero sí que ha estado preocupado de que esto pueda pasar, ¿no? ¿Qué pasa si puede pasar esto? Y han hecho estudios en el que se ha dado cuenta y se ha demostrado en el que no, el impacto no sería tan grande en una caída aproximadamente de unos 4 o 5 días. Si no sería tan significativo nuestro sistema financiero una caída global de Internet por un periodo corto de tiempo. Eso no quiere decir que la primera sensación que todos podamos tener, como cuando no hace tanto, ¿no? Cayó WhatsApp unas horas, lo hablabas en la introducción, y sentíamos que ya no podíamos comunicarnos.
Sí, parecía que estabas aislado en tu habitación.
Pero yo creo que nos adaptaríamos. Yo creo que encontraríamos diferentes formas hasta que lo solucionaríamos, porque a priori deberíamos poder solucionarlo.
Claro, es que hay una parte de la sociedad, Marta, que hemos vivido sin Internet, que vivíamos con el teléfono y poca cosa más. Hablando de tecnología, la televisión, la radio, se acabó, y punto pelota, y libros. Claro, las nuevas generaciones no conocen el mundo sin Internet y no lo conciben sin Internet. Me preocupan más ellas que los que en algún momento han dicho no, tranquilos, que puede haber una vida sin Internet.
Completamente, pero también yo creo que esta generación es una generación que se adapta a una rapidez tremenda, ¿no? Yo creo que las generaciones más mayores nos ha costado más tiempo ir adaptándonos a las nuevas innovaciones. Sin embargo, la generación, yo lo veo con los alumnos aquí en la Batuliva, vemos que la adaptación que ellos tienen a las nuevas tecnologías, a los cambios, no solo a las tecnologías, a los cambios,
¿sí?
es muy elevada. Entonces, bueno, sería, yo creo que al principio ellos no han conocido otra forma, pero sí tienen esta capacidad de adaptación muy rápida, en la que yo creo que acabaríamos encontrando otra manera. También te digo, creo que sería complicado tener un fallo en el sistema que perdurara en el tiempo. Creo que sería algo más puntual.
Marta, ¿dependemos demasiado de todo lo digital, de Internet? ¿Estamos demasiado enganchados? No sé, es que, perdona, igual soy demasiado catastrofista, pero casi me da miedo, ¿no? Digo, es que no hay alternativa. O sea, dependemos de una cosa, de Internet.
Es una oportunidad, yo creo que es una oportunidad en lo que hemos generado y cada vez está avanzando más. Es una oportunidad para poder, en el momento de pandemia, ¿no? Nos podíamos comunicar con nuestros familiares y seres queridos como si los estuvieras al lado, ¿no? Y esto es gracias a Internet. Gracias a Internet somos capaces de tener un acceso a la información que nunca antes hemos tenido. Gracias a Internet tenemos la capacidad de estar conectados de una manera muy, muy, muy rápida y eficaz. Yo creo que es una oportunidad. Sí, es cierto que como todo, ¿no? El abuso de su utilización genera una dependencia y sí que todo un tema de redes sociales, ¿no? Que se está hablando mucho pues de las problemáticas derivadas de salud mental, de cómo es importante trabajarlo. Yo creo que sí que no eres tan catastrofista cuando dices que quizá dependemos demasiado. Creo que tenemos que trabajar todo con moderación, pero no olvidemos que es una oportunidad para tener una sociedad mejor.
¿Qué futuro nos espera, Marta? ¿Hacia dónde vamos?
Pues yo creo que es un crecimiento exponencial.
Da hasta miedo esto de crecimiento exponencial, ¿eh?
Sí, porque el ser humano no tenemos la capacidad de pensar de manera exponencial. Es algo que cuando no tenemos esta capacidad de tener esta realidad. No sé si conocéis que, por ejemplo, los años que el teléfono fijo, para conseguir 100 millones de usuarios, necesitó más de 70 años. Pasaron 70 años hasta que 100 millones de personas empezaron a utilizar un teléfono fijo. con el Candy Crush o con el Instagram Stories, eso ha pasado en días. Al final, la capacidad que tenemos, este crecimiento exponencial, yo creo que es hacia donde vamos. Nos dirigimos a seguir multiplicando, ¿no?, de una forma exponencial, pero bueno, creo que tenemos la capacidad, tenemos que tener la capacidad de aprovechar lo bueno y que nos permite esta tecnología, pero no estamos preparados para el futuro. La verdad que no nos lo podemos imaginar, pero cuando llegue, con la adaptabilidad que tenemos, pues buscaremos la solución.
Pues Marta Gil, profesora de Marketing Digital de la Universitat Abat Oliva Ceu, gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, muy amable.
Un placer, muchísimas gracias por invitarnos. Hasta la próxima.
Curiós el tema, fixeu-vos, si cau internet, possiblement uns dies seria de caos. De seguida parlem de Canciones, el àlbum, la primera col·lecció de cromos sobre la història de la música espanyola. Tindrem aquí el Pablo Pinilla i Carles San Martín, productors musicals des de la noche de los tiempos, i ens parlaran de tot això aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Es un programa cultural sin pretensiones y sobre todo está hecho por gente que no solo ama el cine, sino gente que sabe transmitir su amor al cine a los demás.
Classics con José Luis García.
Los clásicos del siglo XX.
Esta semana, Rebelde sin causa con James Dean y Natalie Wood. El viernes por la noche, en 13.
Hola, soy María San Gil y te hablo en nombre de cientos de asociaciones hartas de leyes contra la verdad y la naturaleza humana. Eutanasia, ideología de género, ataques a la familia, adoctrinamiento en la educación. La nueva ley del aborto es solo la gota que colma el vaso. Por eso, hemos convocado una gran manifestación en Madrid en defensa de la vida y la verdad. Será el domingo 26 de junio a las 12 de la mañana, desde la Glorieta de Bilbao hasta la Plaza de Colón. Por favor, no faltes. Nos jugamos la vida.
¿Qué has pensado para estas vacaciones? Seguro que has oído anuncios en los que te ofrecen viajes, días de descanso, de diversión, rutas con encanto, pero tú buscas algo más. ¿Buscas una experiencia de las que marcan para toda la vida? ¿Compartir con familia y amigos? ¿Encontrarte con Jesucristo y celebrar la fe con niños, jóvenes y adultos? Ven al encuentro de laicos de la parroquia que tendrá lugar en Barcelona del 21 al 24 de julio. Más información e inscripciones en nuestra web accioncatolicageneral.es.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Lo tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto, pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEC22.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del Turbo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casa.
Va, parlem de música, però no parlem de música a l'ús. Parlem de col·leccionar música. I atenció, sobretot, als aquells que sou melòmans, que us agrada molt la música, no com a tots, que tots més o menys ens agrada la música, no? Aquells que de debò sou fanàtics del fet de la música de tots els temps, de saber qui va ser, qui no va ser, què va treure, quin va ser la seva cançó. Atenció a la col·lecció Canciones, el àlbum, que són cromos, sonors, en aquest cas, cromos, els cromos de tota la vida, sonors. Aquests cromos porten un QR que l'enfoques amb el mòbil i escoltes la cançó. És un àlbum interactiu, podríem dir així, Però parlem amb l'autor que han tingut aquesta idea, el Pablo Pinilla i el Carlos San Martín, que els tenim aquí amb nosaltres. Com estàs?
Muy bien.
Molt bé, estem molt bé.
Tot bé.
Oye, tengo delante Canciones, el álbum. Empecemos por la idea. ¿Dónde sale la idea de hacer un álbum con todos los artistas? Y es que están todos.
Casi todos. Yo te cuento, porque es una anécdota cómo empieza esto.
Sí.
Como tú sabes, yo soy productor discográfico, sí, y he tenido la suerte de que en casa, pues toda mi familia, mis hijos, han seguido un poco trabajando conmigo, han sido artistas dos de ellas, concretamente Lara, que a lo mejor has escuchado algún disco de ella, pues sigue trabajando en la productora conmigo, y hace 3 años estaban en el estudio produciendo a uno de los chicos más jóvenes de OT. Yo me pasé por el estudio, ya les dejo trabajar a ellos, y me pasé por allí y el chaval cantaba con unos gorgoritos muy tipo Camilo VI, ¿no? Hacía los finales como él y todo, sí, eso. Entonces yo pinché el talkback y le digo, oye, ¿tú cantas como Camilo VI? Y me dice, ¿como Camilo qué?
Le digo, no, ¡ostras!
No me lo puedo creer, digo, ¿como Camilo VI? ¿No conoces a Camilo VI? Y me dice, no, ¿y qué nombre más feo? Me quedé planchado. Y le digo, ¿y conoces a Miguel Ríos? No, ni me suena.
A ver, estamos, digo, no, perdón, me, perdón, no me está, lo puedo creer. Perdona, estamos hablando, Pablo, de, sí, de dos grandes.
Claro.
Que sí, sí, tengas sí, la edad que tenga, estamos hablando de lo la historia viva de este país. Bueno, que tú igual es una viva y no viva
así,
del país.
Así fue. Entonces, al día siguiente comí con Carlos, que bueno, normalmente charlamos mucho, nos vemos, y a Carlos le había pasado lo mismo con algún artista.
También.
Entonces, sí.
A mí me pasó con Pink Floyd. O sea, artista nacional, sí, pero le hablando de música tal y cual, y digo, bueno, tú conocerás a Pink Floyd, ¿no? Me dijo, pues no. No tengo ni idea. Le dije, ¿y los Beatles? Dije,
¿te suenan?
No, me suenan un poco, sí, sí.
No, sí, sí. No, claro, pero lo decís en serio, ¿no?
Absolutamente. ¿Sí? ¿En serio? Y alucinas, claro, alucinas. Dices, ¿cómo no pueden conocer a Miguel Ríos y a Camilo VI? O sea, que no son artistas de los años 20, ¿no? O sea, que son artistas...
Claro. No, tampoco son contemporáneos, pero son historia de la música de este país, que si te dedicas a la música, conoces. Eso
es, Miguel Ríos acaba de sacar un disco ahora.
Correcto, correcto. Vale, que siempre está diciendo que me retiro, y nunca se retira.
Eso es lo que realmente nos llamó la atención y dijimos, oye, ya somos dos veteranos, antes de jubilarnos en este negocio, habrá que hacer algo, dejar algún legado para que la gente joven lo entienda, ¿no? Entonces pensamos en los libros, los chicos jóvenes, yo tengo en casa chicos jóvenes, no leen libros y están todo el día con el teléfono, ¿no? Entonces se nos ocurrió primero lo de los cromos, ¿no? Porque los cromos es una cosa muy visual y que además todos, incluso los chavales jóvenes de hoy, han hecho alguna colección, aunque sea de Star Wars y de fútbol, sí, todos han hecho alguna colección de cromos. Y por otro lado, dijimos, ¿de qué manera lo acercamos, no? Y se nos ocurrió la idea del código QR, que les lleva a la parte interactiva, como tú bien has dicho, y les hace poder escuchar la música que ven en el cromo, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a gestionar la idea, a trabajar. 3 años de trabajo recopilando datos, restaurando portadas.
¿3 años habéis tardado en todo esto?
3 años.
Es muy complicado.
Son 100 años de la música.
Que está todo, claro. ¿De dónde vais a sacar toda la información? Porque, claro, pues, vosotros sois productores, Carlos, musicales, pero no lo tenéis todo tampoco, ¿no?
Carlos
no,
tiene mucho...
Vamos, perdona. Sí, he trabajado... Llevo 55 años en el negocio discográfico,
sí,
y he trabajado en muchas compañías. Cuando era pequeño, mi madre escuchaba la radio constantemente y yo ahí escuchaba ya las canciones de Nat King Cole cantando, sí, en castellano. O sea que, bueno, artistas, sí, de copla. Entonces, la verdad es que uno lo va sumando a su conocimiento, a su cerebro, y al final, pues, dices, vamos a hacer un libro, y te vas acordando poco a poco, y sí, al final, pues, te sale prácticamente todo lo que hay en el álbum.
Es grande, estoy ojeándolo mientras charláis y estoy viendo la portada de Coyote. Sí, sí. Esta noche me voy a bailar y yo sé que este disco
ahí está Modestia aparte también, que,
sí,
que fue una de mis primeras producciones, la primera, sí, con la, sí, que yo empecé. En fin, ahí, realmente están toda la historia de 100 años, ¿no?
¿Y qué, o sea, más da si son, pues, cosas de la edad?
Efectivamente. Grandes recuerdos.
Ya digo, son 100 años que empieza, por ejemplo, con Raquel Meyer, la época del cuplé, imagínate.
Sí, porque la
1920,
la primera...
y después acabamos con los más actuales, Rosalía, C. Tangana, y algunos de última hora, última hornada, no nos ha dado tiempo a incluirlos, ¿no?
¿No? Es algo muy bonito.
Es un libro fantástico, un álbum, sí, o libro, sí, en función si son cromos ya impresos o, sí, escogéis los troquelados, fantástico, Cancioneselalbum.com, ahí lo vais a encontrar. Pues Pablo Pinilla, Carlos San Martín. Pablo, gracias. Carlos, gracias.
Gracias a ti
por el ratito y por la ayuda.
Y felicidades
en difundir
porque,
lo que
por dejar esto, porque con lo de los Beatles, Pink Floyd, Camilo VI y Miguel Ríos, me habéis dejado...
Pero que es real,
impactado,
sí, 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 es real, es real. Es real. No tengas ningún duda.
Ninguna duda, ¿no? Sí, no, no. Un abrazo y muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Gracias a ti, sí.
I ara de seguida tancarem aquest migdia, doncs, parlant de les estrenes de cinema aquí amb el Víctor Esquirola, migdia, COPE Catalunya i Andorra. probado el plan 1-2-3, saben que adelgazar de 3 a 7 kilos y bajar volumen en solo 3 semanas es posible.
Yo estoy muy contenta con el plan 1-2-3. Adelgacé 5 kilos y perdí mucho volumen. Mi pareja y yo queremos volver a hacerlo. ¿Es posible, Enriqueta?
Perfecto, porque es apto para hombres y mujeres. Vais a deshincharos, la barriga y los kilos desaparecen.
La primera semana limpiamos.
Sí, eliminamos toxinas y estreñimiento. Bajas ya 2 kilos y volumen. Son sobres de piña.
La segunda semana nos renueva.
Los michelines desaparecen, la ropa te baila y sobres de naranja.
Y la tercera semana con cápsulas.
Adelgazantes para eliminar la grasa resistente y acumulada. Llámame al 650-51-52-53.
Y recibirás gratis el drenante reductor de peso Drepuratox Más, el gel de rolones para borrar la grasa localizada, testado dermatológicamente con registro sanitario y sin gastos de envío. Y económico. Llama ya al 650-51-52-53 y en solo 3 semanas de 3 a 7 kilos menos. És un ésser humà, però en realitat és una altra espècie. Són crítics de cinema. Els crítics de cinema tenen una altra forma, en realitat, el seu planeta, el seu món de crític de cinema, però per parlar-nos als humans, doncs agafen una forma humana, més o menys agraciada, però humana en aquest cas, eh? Una persona que té esperit i que en sap molt de cinema, es passa la vida a una sala de cinema, és el Víctor Esquirol, el nostre crític de cinema d'Otrostines, europa.com. Víctor, com estàs? Bon dia, benvingut.
Intueixo que t'estava referint als crítics de cinema com una espècie d'entitats superiors, no?
Evident.
Clar, però compte aquí, Cruz, perquè seguim amb el discurs de deshumanitzar el crític de cinema, saps? Vull dir, que aquí la intenció és de, ostres, mira, sí, són ser superiors, però som diferents a nosaltres, eh? I vaja, vull dir, podria estar d'acord, vull dir, hi ha gent molt estranya a la nostra professió, però què millor que retrobar-te amb la normalitat, que, vull dir, què millor per celebrar això que dues pel·lícules de Nicolas Cage, vull dir, el senyor que feia, abans de que el món s'anés a la merda, no, el senyor que feia 4 o 5 pel·lícules, doncs escolta, què millor que celebrar la normalitat que fota't una panzada de Nicolas Cage.
Correcte, i suposo que és una de les 3 pel·lis que portes avui.
Evidentment, vull dir, havíem de despedir la temporada per tot lo alto, també el calendari, la cartellera ha volgut que aquest divendres, que avui mateix, no?, s'estreni precisament una d'aquestes dues pel·lícules de Nicolas Cage. Comencem amb ella, si et sembla, que es titula, que el títol ja és espectacular, eh? El títol és El insoportable peso de un talento descomunal.
¡Nicolas Cage, que alucines! ¡Me encantas!
Tenemos otra oferta. Es de 1 millón de pavos. Consiste en ir a la fiesta de cumpleaños de un hombre rico.
Es demasiado flipante.
Se supone... Estimat Víctor Esquirol, he flipat veient el tràiler.
No, és...
He flipat veient el tràiler. Sí. M'encanta com aquest home aconsegueix riure'ns de si mateix. És brutal, és brutal.
Clar, a veure, vull dir, la pel·lícula és, sens dubte, important, eh? I es va estrenar així una mica hi-hi, ha-ha, per fer la cunyeta, no?, amb Nicolas Cage, però compte, eh?, que als Estats Units ha colat, als Estats Units s'ha celebrat la pel·lícula com el que és, una pel·lícula important. I per què és una pel·lícula important? Perquè vindria a ser la oficialització, no?, vull dir, crear un discurs, per fi, oficial al voltant dels llegats del que, sens dubte, Cruz, és un dels grans autors cinematogràfics dels nostres temps, Nicolas Cage. Ja saps que quan parlem de cinema d'autor, no, la cosa s'acostuma a reduir, entre cometes, als directors i les directores, no, que estan darrere de les pel·lícules, no, perquè són aquests éssers superiors, aquests sí, no, que coordinen a tots els equips que hi ha per fer una pel·lícula, no?, i que donen personalitat a la pel·lícula. Però, escolta, hi ha també crítics de cinema que estan treballant des de fa temps, no?, amb la teoria de que hi ha actors i actrius que també són autors i que la presència de certs actors o actrius, no?, davant de les càmeres ja impregna, en el millor dels sentits, un producte. I qui millor que Nicolas Cage, no?, per portar la teoria autoral, no?, al món dels actors. Aquesta pel·lícula ens presenta a Nicolas Cage fent de Nicolas Cage, d'acord? Vull dir,
sí, sí.
La cosa ja és, La premissa ja és delirant.
Ja mola molt, ja només començar així ja mola molt, ja està molt bé.
Sí, vull dir, la premissa, o sigui, la pel·lícula, literalment, Cruz, comença amb l'última escena de Con Air, vull dir, una d'aquestes pel·lícules on sí. Nicolas Cage ja començava a jugar-se-la a nivell capilar, d'acord? Nicolas Cage, en aquella pel·lícula, recordem, feia d'un pres que anava... a un avió ple de desgraciats, no? I allà, vull dir, havia d'utilitzar l'avió per retrobar-se amb la seva família, no? Bé, el cas és que estem veient aquesta última escena d'aquesta pel·lícula, però descobrim que en realitat són alguns personatges de la pel·lícula que estem veient, és a dir, l'insuportable peso d'un 32 comunal, que estan veient Con Air i que estan dedicant, no?, una sessió d'adoració a Nicolas Cage. Però compte, aquests personatges que estan veient Con Air... són ni més ni menys que un d'ells és la filla del president de Catalunya. Això, vull dir, tal qual,
Però, per un moment, és doblatge o l'original ja surt així?
Bona pregunta. No és doblatge, no és que el subtitulador hagi fet el troll. No. Vull dir, en la pel·lícula original,
sí?
D'acord? Vull dir, tens a la filla del president de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya, que està veient una pel·lícula de Nicolas Cage i que, poc després de veure la pel·lícula de Nicolas Cage, la segresten. I llavors, qui ha d'anar a salvar a la filla del president de Catalunya?
És una conya? M'ho estàs dient en sèrio, Víctor? És absolutament delirant, això.
No, és que mira, vull dir, sembla que m'estigués reservant aquesta pel·lícula per fer el gran final de temporada, però és que repeteixo, jo treballo, ja ho saps, amb el calendari. El calendari ha volgut que Nicolas Cage... en l'últim episodi d'aquesta temporada, no?, salvi, o intenti salvar, a la filla del president de Catalunya. Això tal qual. Vull dir, dic de debò, Cruz, farà uns mesos, quan va transcendir la sinopsi de la pel·lícula, literal, Cruz, que em van trucar, periodistes de TV3 per assegurar-se d'això. Vull dir, escolta, Víctor, tu estàs en el mundillo. És de debò. Vull dir, Nicolas Cage va salvar a la filla del president de Catalunya. És així. Vull dir, el insuportable peso d'un talento descomunal va sobre això. Va sobre Nicolas Cage fent de Nicolas Cage, és a dir, fent d'actor en hores baixes, d'acord? Fent d'actor totalment sobrepassat i totalment engullit pel seu personatge i fent d'actor que, degut a la seva precària situació financera, vull dir, aquí també la pel·lícula està en la fila lília, no?, que separa la ficció de la realitat, accepta un encàrrec indigne, vull dir, que és el que porta fent Nicolas Cage en els últims 20 anys. L'encàrrec indigne que et presenta la pel·lícula és que Nicolas Cage ha d'anar a l'aniversari d'un milionetis, sí?, d'Espanya, un senyor interpretat pel Pedro Pascal, i el seu cosí, per cert, en aquesta ficció, és Paco León, ni més ni menys, d'acord? Vull dir, aquest milionetis espanyol,
sí?,
demana a Nicolas Cage que vagi a la festa del seu aniversari i, a canvi, li donarà $1 milió. El que passa és que la CIA sospita que el milionetis aquest, no?, que el milionari aquest, és el que té segrestada a la filla del president de Catalunya.
D'acord.
Llavors, aprofitant la vidantesa, Nicolas Cage, as himself, és a dir, interpretant-se a si mateix, fa d'espia per la CIA per salvar a la filla del president de Catalunya. Vull dir...
És absolutament delirant.
Entens ara això que deia que això és realment un esdeveniment cultural?
Increïble. Feia anys, dècades, que jo penso que des de l'estrena de Star Wars al 77, sí, que no estava tan emocionat davant una pel·li.
No, pot ser, vull dir, hauran passat gairebé, bueno, més de 40 anys, no?
Però, sí, sí.
Però estic d'acord, vull dir, això és un esdeveniment, i repeteixo, podem perdre el temps aquí parlant de la Primavera Sound, del Barça, de les finals de l'NBA, quan, escolta, vull dir, el real deal, no? Vull dir, l'esdeveniment autèntic, no? És aquest.
Mare meva. Doncs ja tenim la primera, que no està gens malament. És impossible anar millor, així que intentarem acabar dignament el que queda d'espai, perquè un cop parlat el que s'ha parlat, vull dir, és impossible millorar. Impossible.
S'ha parlat d'un important. S'ha dedicat temps a l'important. El que no és tan important és la següent pel·lícula, que és Lightyear.
Este traje es muy valioso. No solo protege el cuerpo, sino también el universo.
¿Listo, Capitán Lightyear?
Listo como nunca.
¿Hasta el infinito?
Y...
Doncs veient el tràiler, estimat Esquirol, estem davant d'una pel·li de Pixar, i a mi m'acostumen a agradar les pel·lis de Pixar, però darrerament, què t'he de dir? M'agraden, però no m'entusiasmen.
Val, mira, perfectament. Vull dir, aquest és precisament el tema que apunta involuntàriament la pel·lícula. Lightyear és, dins de l'univers Pixar, la pel·lícula que suposadament inspiraria els joguets, no?, dels mítics joguets de Buzz Lightyear. Sí. És a dir, vull dir, Lightyear comença amb uns títols explicatius dient que a l'any 1995 un nen anomenat Andy, ja ho sabem, no?, sí, el propietari, no?, del Woody i del Buzz, no?, de les mítiques Toy Story, doncs un nen anomenat Andy va anar a veure una pel·lícula al cinema i aquesta pel·lícula es va convertir en la seva pel·lícula preferida. Doncs el que veiem nosaltres, Lightyear, és la pel·lícula, en principi, que va veure l'Andy. És a dir, és l'origen, no?, del mite de Buzz Lightyear. La pel·lícula en si tracta sobre un astronauta i la seva trup que acaben en un planeta, d'acord? I allà la nau s'avaria i han d'arreglar la nau. El que passa és que el Buzz Lightyear, d'acord, fa uns viatges espacials per intentar arreglar la nau espacial. El que passa és que aquests viatges espacials el tenen lluny de casa durant anys. I compta aquí, Cruz, perquè el que fa la pel·lícula és un apunt metacinematogràfic interessantíssim. Mm? Quants anys feia que la Pixar, Cruz, no estrenava una pel·lícula en grans sales, vull dir, en grans pantalles.
Fa molt de temps, no?
Clar. Vull
però dir, molt, eh?
Comptes la pandèmia i comptes també la nova política de Disney d'aparcar els nous títols de la Pixar directament a Disney+, Plus, a la plataforma aquesta de cinema online, no? Mm. I devia fer, Cruz, com 2 o 3 anys que no veiem una pel·lícula. És a dir, la Pixar, al igual que el personatge de Buzz Lightyear en aquesta pel·lícula, ha estat anys fora. I què passa quan el personatge de Buzz Lightyear torna a casa? Doncs que el temps ha passat i que si ell abans era un heroi, ara ja no ho és tant. Ara és simplement un record del passat. I, amic meu, això és el que passa exactament amb aquesta pel·lícula. És una pel·lícula resultona, tècnicament formidable, com totes les pel·lícules de la Pixar, entretingudeta, és una pel·lícula d'aventures i de ciència-ficció prou decent, però, vull dir, mai millor dit, està a anys llum dels millors títols de la Pixar. La pròpia pel·lícula et diu que la Pixar, després d'anys d'absència en la gran pantalla, torna a les nostres vides i ho fa en una versió, s'ha de dir, bastant menor.
Doncs, Víctor Esquirol, escolta'm, acabem temporada, agrair-te, com sempre, tota la teva saviesa cinematogràfica i haver-nos portat totes les pel·lis i aquestes propostes amb l'anàlisi que has fet. Ha estat deliciós, com sempre.
Com sempre, Cruz, un plaer estar en la vostra companyia i gràcies a tu per aguantar-me els meus rotllos.
Que tot un plaer. Víctor Esquirol, que passis un bon estiu, cuida't.
Igualment, cuida't molt, Cruz.
Doncs sí, és veritat, acabem temporada, eh? La Mati continuarà, però el dia 21 ja començarem els torns de vacances i Víctor Esquirol no estarà amb nosaltres perquè ja agafa vacances en aquest cas, eh? Bé, recordeu que totes les xerrades que hem fet aquí al programa les podreu tornar a sentir i recuperar a la web de la casa, www.cope.es, www.cope.es. I ara arribem a les dues. Continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.